Són les 11. El 20 de març li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una hora en què passarem pel Regne Unit, hi ha preocupació pels casos de meningitis. Ens ho explicarà el nostre corresponsal, Quim Olivares. També conversarem amb l'actor Marc Martínez, avui que fa un mes que es va estrenar Balandrau, un èxit que ha sorprès gratament fins i tot l'equip de la pel·lícula. I ja sabeu que cada dia tenim algú aquí a primera fila del programa a fer-nos companyia. Li diem l'oient misteriós o misteriosa fins que revelem qui és. Doncs avui esteu de sort, els que ens esteu escoltant, perquè tenim una persona molt i molt interessant. És la Montplans, que ha vingut fins i tot amb un text de teatre per si de cas, eh? O sigui que l'hem vist ballar una mica quan hem posat una cançó aquí teatral i veurem com tanquem avui el dia amb ella. Som-hi, que ens queden una mica més de 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem, per tant, a l'última hora del dia amb les veus que han marcat fins ara aquest 20 de març. És una selecció amb el segell Marc Güell.
I necessitem mans. El decret d'inclusió és molt maco, però volem que sigui real.
M'agradaria pensar que permetrà marcar un punt d'inflexió en la qualitat educativa del país.
Pensem que seria molt positiu plantejar una vaga general, no?, aglutinant en tots els serveis públics, perquè realment pateixen una mancança pressupostària i d'inversió molt endèmica.
Sempre pot ser més, òbviament. El govern sempre està disposat a parlar, a seure, a dialogar i a escoltar. Només faltaria, però crec que vam arribar a un bon acord amb Comissions i UGT.
Les llargues hores que ens van treballar, sota pressió, amb molts més pacients que abans i, sobretot, també aquesta sensació d'estar completament desemparats.
Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias y es lo que contiene este plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio. 80 medidas y que va a movilizar 5.000 millones de euros.
Es lógico que se dialogue en un gobierno de coalición, es lógico que haya que las negociaciones se alarguen. El gobierno hoy lo que demuestra es que tiene capacidad de diálogo entre socios de coalición.
La regió més castigada i que jo personalment patiria seria si fos un ciutadà del sud-est asiàtic o de la zona d'Àsia, ja que poden patir no únicament preus elevats, sinó desabastiment, és a dir, quedar-se sense combustible. Nosaltres aquí, en el cas català, cas espanyol, tenim un avantatge. Tant el petroli com el gas el tenim molt diversificat.
Crec que l'OTAN ha caigut molt baix. Haurien d'ajudar amb el tema de l'estret, ja que obtenen gran part de l'energia de l'estret d'Hormuz. I si Lindsey Graham va dir això, no oblideu que va ser un gran home de l'OTAN durant un temps. Molts senadors del Congrés estan molt molestos amb el fet que l'OTAN no faci res.
Al Berguedà heu patit un deute que podríem dir històric en aquest tram de Berga-Bagà, a la C-16, perquè és veritat que aquesta és una evidència sostinguda en el temps i que, a més, se n'ha anat parlant, que era del tot necessari acabar aquesta connexió, aquesta millora en la infraestructura el més aviat possible.
és la primera descripció en el món de transmissió de l'angioedema hereditari mitjançant donació de gàmetes. Ha sigut un cas on vam identificar una primera pacient amb aquesta malaltia i al fer l'estudi familiar, la mare no era portadora i al saber que era fruit d'un procés de reproducció assistida, vam sospitar que aquesta alteració genètica hagués pogut venir del donant.
Bad Gyal ha vingut a presentar les cançons de Mascara i ha arrencat amb alguns dels millors temes de l'àlbum. Ha aparegut a l'escenari, a contrallum, sota un llum d'aranya amb un aspecte gairebé gòtic, que s'ha anat transformant en barcellesc només amb la il·luminació i uns escassos detalls escènics.
You know, I'm 84 today, but I feel like I'm 48. God bless you all.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3cat.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
11.958. 11958. Sèrie 11.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3cat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3cat.
Som 3cat.
Catalunya nit. Once inside a woman's heart. Catalunya Ràdio. A man must keep his head. Les notícies. Some men never go. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I ara anem cap al Regne Unit perquè continuen augmentant el nombre de persones infectades pel brot de meningitis a la Universitat de Kent, al sud-est d'Anglaterra. El brot que ha causat la mort de dos estudiants ha arribat avui als 29 casos. Això ens porta cap a Canterbury i tenim el Quim Olivares. Bona nit, Quim.
Hola, bona nit a tothom.
Avui has visitat el campus d'aquesta universitat per parlar amb els estudiants que han rebut la primera dosi de la vacuna. Què t'hi has trobat? Què et diuen?
Doncs mira, avui era, de fet, el tercer dia consecutiu de llargues cues. He calculat que podria ser més d'un quilòmetre de cua d'estudiants i de personal de la Universitat de Kent que han hagut d'esperar entre 3 o 4 hores per rebre la primera dosi de la vacuna contra la meningitis B. Aquí han tornat les mascaretes, la distància social i altres hàbits que ens recorden a la pandèmia de la Covid. Sentim la Nika, una de les estudiants que feia cua.
Tinc por, evidentment, pels meus amics, per les persones que s'han vist afectades, però només espero que tothom estigui bé.
La Tilly, estudiant d'últim any de psicologia, també parlava d'incertesa.
És molt incert en aquest moment. Ningú sap realment què està passant o què passarà. No saps fins a quin punt serà. Són temps molt incerts per la gent.
I ella, ara per ara, evita sortir de casa tant com pot.
M'espanta. Encara no vull sortir i socialitzar. Només surto a comprar menjar i després em quedo al meu pis. No he sortit gaire per això.
De fet, per molts ha estat com un retorn al mal son de la pandèmia. Sentim ara en Jesse, que és estudiant de Ciències de l'Esport.
Sí, és just que tothom porti mascareta. I és una bogeria, em sento com en una altra pandèmia, sense descans. Tota aquesta guerra, les guerres, hi ha tantes coses que passen al món, és una bogeria.
Per tant, ens els podem imaginar amb mascaretes, distància social. No sé si han canviat més coses aquí des que va esclatar aquest brot fa unes setmanes.
Mira, ara justament, de fet, estan fent els exàmens i els exàmens els estan fent online, és a dir, no van a les aules a fer l'examen. També cal dir que ara són com les vacances, quan acabin aquests exàmens, a partir de dilluns que ve són les vacances de Setmana Santa al Regne Unit per als estudiants, però sí que han canviat moltíssimes coses. De fet, el brot ha trencat la dinàmica d'un campus universitari on la gent es relaciona, on la gent s'enamora, no? On la gent fa diverses coses. Per exemple, ara sentirem en Nick, que és un altre dels joves que hem parlat avui.
Bé, he estat una mica més cautelós amb el gimnàs i coses així. No hi he anat perquè sé que és un lloc on la infecció es pot propagar més fàcilment, així que he estat evitant el gimnàs, pràcticament.
De fet, es creu que el brot va tenir l'origen en una discoteca de la ciutat, que està allunyada de la universitat, i per això molts dels joves han deixat de sortir de festa a la nit.
No, definitely not.
No, esclar que no. Clarament que no. Em quedaré esperant tot el mes, amb sort tot passarà i després veurem si és prou segur, llavors ja sortiré.
Clar, aquí precaució perquè, entre altres coses, ja hem dit el nombre de casos, però hem de recordar que fins i tot dos dels companys d'aquests nois han acabat morint.
Sí. De fet, no hem parlat amb ningú, no hem trobat a ningú que conegués directament cap de les dues víctimes, però sí que tenien un amic que coneixia a un de les víctimes. Recordem que és una estudiant de secundària de 18 anys i un universitari de 21. Hem parlat amb una treballadora de la universitat que també avui rebia la primera dosi de la vacuna i ens explicava que l'estat d'ànim ha anat canviant els darrers dies.
Al principi hi havia molta ansietat i tristesa des del punt de vista de la universitat, per la pèrdua d'un dels nostres estudiants. Però avui dia veiem joves que venen a vacunar-se i això és molt bon senyal que en poc temps serem el campus més segur.
I aquesta altra universitària elogiava el sentiment d'unió i de comunitat que s'hi viu al campus ara.
Hem estat responsables aquí, en general. No conec ningú. És millor no compartir detalls a les xarxes socials, perquè pot ser molt perjudicial compartir-los. Difondre desinformació a les xarxes socials, sobretot en aquestes circumstàncies, és inapropiat.
Per tant, semblaria que no ningú hauria intentat escampar aquesta desinformació a les xarxes socials, cosa que és d'agrair, de fet.
I tant. No sé si hi ha alguna previsió de quan pot començar ja a recuperar-se la normalitat o si això va per llarg.
Mira, ningú ho sap, Manel, amb certesa, quan s'arribarà al final d'aquesta crisi. Hem entrevistat Martin Michaelis, que és professor de Medicina Molecular de la Universitat de Kent.
Ningú ho sap, perquè mai hem vist un brot com aquest. Així que cada nit els dic als meus col·legues i a la meva dona, bé, crec que això ja s'ha acabat. Fins ara m'he equivocat unes quantes vegades, així que ningú ho sap realment perquè el temps d'incubació és relativament llarg i pot haver algun cas tardà.
Clar, de fet, molts dels estudiants que van ser en la zona de contagi han rebut antibiòtics preventius abans de la immunització, però alguns han tornat cap a casa seva, s'han reunit amb els seus pares, s'han trobat amb altres amics allunyats d'on som ara, des del comtat de Kent, i clar, li hem preguntat al viròleg si hi ha risc que la bactèria s'escampi arreu del Regne Unit.
Això no s'està propagant a través d'aerosols. És una cosa que normalment només es propaga a través d'un contacte molt proper. Normalment implica saliva, petons, compartir un vaporitzador o persones que viuen a les mateixes llars. És difícil imaginar que això acabi sent molt més gran del que és.
Tot i això, moltes farmàcies d'arreu del país, d'Anglaterra, d'Escòcia, també de Gales, s'han vist inundades per la petició de comprar la vacuna contra la meningitis B, que val unes 200 lliures.
Déu-n'hi-do, el viròleg, per això ens donava una mica de tranquil·litat. Sí, no sé si has pogut parlar amb algun estudiant que s'hagi arribat a vacunar ja.
Sí, mira, amb l'estudiant de psicologia, que sentíem al començament d'aquesta connexió, després de la immunització, veia una mica d'esperança en el futur, sentim-la.
Crec que sortiré una mica més, però encara aniré en compte, és clar, perquè encara continua. Encara no estic 100% segura.
No està segura del tot perquè d'aquí 20 dies ha de tornar aquí al campus per rebre la segona dosi de la vacuna.
Sí, comença la primavera, cap de setmana, nit, i s'han de estar de moltes coses, suposo, aquests dies. Moltíssimes gràcies, Crim. Bona nit.
Vinga, bona nit a tothom.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Què tenen en comú Xerim Arasté i Bad Bunny? La resposta, a l'altre barri.
Imagina't si s'ha de sentir un farsant, aquest home, pobret, perquè tots els artistes s'hi senten de farsants. Com no t'has de sentir un farsant al costat de Bach o de qualsevol mestre?
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Els matins del cap de setmana, el suplement...
Carles Monguilot, et deixo dir visca el Barça, si vols, a l'antena de la Ràdio Nacional de Catalunya.
Visca el Barça.
I si vols, també un compromís avui per part teva de que l'any que ve la Marató de Barcelona la fem tots els tertulians del diumenge, eh?
Val, però llavors et donaré accés directe al Pulitzer perquè moriré en directe i llavors el suplement podrà dir que un tertulià mor en directe fent la Marató.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
T'ho regalaré a títol pòstum.
Gràcies, Carles, una abraçada.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El vent salvatge de Balandrau ha arrossegat més de 150.000 espectadors al cinema. Avui fa exactament un mes que es va estrenar la història del grup d'amics que es va veure sorprès per una tempesta ferotge al cim del Balandrau, als Pirineus. Ja sabeu que els divendres sempre convidem algú de l'àmbit de la cultura per conversar amb nosaltres una mica, després li demanem un parell de coses concrets, i aquesta setmana tenim la sort de tenir amb nosaltres el Marc Martínez, que interpreta el Sisko, el bomber que va liderar el rescat d'aquests amics. Marc Martínez, bona nit.
Què tal? Boníssima.
Eh que sí?
Sí.
Per nosaltres també, així ens ho sembla. Escolta, no sé fins a quin punt tu i suposo que tot l'equip esteu sorpresos per la rebuda de la pel·lícula.
Jo diria que tots. Tot l'equip. Començant pel director, que l'altre dia vaig estar parlant amb ell, dic, què fer com el Fernando Trullols? Com ho portes? I diu, és que... No ho assimilo, no me'n sé avenir, perquè realment ho ha fet amb tant d'amor i amb tanta dedicació que deu ser molt feliç.
Clar, sí.
Jo també, però nosaltres, els actors som una peça més del trencaclosques, no? Però el director ha estat 3 anys, aixecant aquest projecte.
Sí, a mi sempre això de dirigir una pel·lícula, l'equip ho sap, sempre que entrevisto un director el primer que faig és felicitar-lo, independentment de que la pel·lícula estigui... que no és el cas, però vull dir, encara que una pel·lícula no surti rodona, perquè sé la feinada i la d'hores i la de passió que hi ha darrere de qualsevol pel·lícula.
Sí, això volia dir que el Fer, quan va acabar... de tot el procés, quan es va estrenar a Camprodon, que van fer un passe molt especial, ells era feliç.
Clar, sí.
I encara no. I ara que tenim aquesta xifra rècord, doncs està com... una cara com de criatura, de
clar,
nen.
Clar.
I jo també, jo molt, molt content. Imagina't que a mi, que en aquests moments de la meva carrera m'arribi un èxit així... Només el comparo al que vaig tenir als inicis amb Terra i Llibertat, que també...
Quin altre, Déu-n'hi-do.
Sí, però fixa't que quan jo estava rodant allò, va ser molt bonic, però molt dur també, molt dur, molt dur. Un rodatge bèstia, no? Molt salvatge, també.
Sí.
Encara més que el Balandrau. I jo trucava a ma mare, jo tenia 26 tacos, trucàvem a la meva mare i ma mare estava contenta. Què, estàs bé? Dic, jo plorant. No, me'n vull anar.
Ah, sí? Tan dur va ser o què?
Era molt dur. Sí, perquè la manera de rodar del senyor Loach era... et feia anar al límit, no? Allò, aquella frontera entre la ficció i la realitat. I a mi em va tocar lidiar, jo era el capità, saps? I jo tenia tota una colla de delinqüents allà, gent molt, molt potent, molt salvatge, de veritat, que ell ens va triar perquè ell va considerar que nosaltres podríem estar allà al front, no? Imagina't quina gent.
I
jo, a mi em costava liderar aquell grup, no? I estava... Jo era actor, jo volia ser actor. No volia anar a la guerra, no? I em va tocar fer un... Era com un experiment. Aquí no, aquí ha estat una altra cosa, molt port, dur també, perquè la història és bèstia, salvatge, com diu el títol, i hem estat amb els amics, amb la família, ens han vingut a veure els voluntaris, i sobretot el treball que vaig fer amb el Fer abans, de documentació, això també... doncs et va tocant. No és un personatge creat des de la ficció, sinó que tens un hi ha una feina gairebé, mira, periodística, saps?
Clar, clar. Tu el vas arribar a conèixer, el Cisco, o què? Perquè va morir el 2024, eh?
Sí, va morir abans. Mira, quan estàvem a punt de pujar a veure'l, i el Fer em va trucar, diu, Marc, ha passat això. Ostres, quin greu. Oh, i a més tenia tantes ganes de treballar amb ell. He pogut treballar amb el seu fill, amb en Bernat, que és... me l'estimo molt i ens ha ajudat molt, i amb els germans La Pedra, que van acompanyar el Vicenç i el Jacint, que van acompanyar el Cisco en aquella aventura, i més, moltíssima gent dels bombers també, la gent de Camprodon, que jo anava... passejava pel poble, que m'agrada molt fer aquesta feina de construcció de personatge, i a més ho tenia allà, ho tenia fàcil, perquè només havia de... entrava a la xarcuteria o a la botiga de pastisseria i... Ah, així que tu ets el... l'actor que farà...
Sí. El nostre Cisco.
Sí, el nano. Sí, que faràs el Cisco. Em feia unes preguntes molt, molt divertides. És la part més bonica per a mi, no? És molt, molt rica aquesta part de creació. A més, és molt de temps, perquè vas pensant i preparant, i el text també, m'ajudaven el Bernat i el Jacint, ells flipaven perquè jo els trucava. Podem treballar? Com que treballar? Dic, sí, podem online, no?, amb el guió, i tenia carta blanca, no?, amb el Fer, per retocar, pel text, per acabar d'ajustar... Molt bé, molt bé. Ha estat un procés brutal.
I que especial deu ser pel Bernat, saber que tu fas del seu pare. Això ha de ser una sensació realment indescriptible, que és difícil que ens posem a la seva pell, però ha de ser, sí. Ha de ser molt bonic.
Sí, ha estat un procés llarg, molt, molt especial. Des de la primera trobada, la seva mirada, no? Uau, era... molt, molt poderosa, no? Com, a més, hi havia el nano, l'actor que fa el Jan Buixaderes, també va venir, vam estar al parc de bombers d'Olot, i ens vam trobar allà amb tota una colla de bombers, no? I vam fer una sessió, com un entrenament, no? I els hi fem tota una bateria de preguntes sobre què faríem, com va ser... amb el guió escrit, però nosaltres podíem retocar i qüestionar qualsevol cosa del guió. Això ha sigut fantàstic, el Fer i la Daniel Schultz.
Clar.
Ens han deixat. I bé, amb el Bernat, doncs, de mica en mica han agafant aquesta confiança, perquè... era, el repte era superlatiu, no? Fer del meu pare. I el Cisco, Carola, era un personatge molt potent, no només per la família i pels amics, sinó a la comarca. És que un heroi, no? Un home que va dedicar tota la seva vida a la muntanya, al rescat, i que ha estat punta de llança, no? Allà, de sobte, et toca fer això i dius, bueno, per on començo, no?
Clar, clar.
I bé, i ho tenies allà, sí, ho tenies allà, perquè és més fàcil documentar-se, no?, quan el punt de partida és una persona.
I tant.
Sí.
Marc, tu què et va portar a dir sí a Balandrau? Com t'arriba el projecte i per què dius, ostres, això ho vull fer?
Jo, sincerament, no estic en una tessitura. després de 40 anys de carrera, acostumo a la majoria de coses, acostumo a dir que sí, no? A no ser que sigui una cosa molt extrema, que, o que no m'agradi gens, o que el projecte sigui ben, ben saps, però això era, vamos, era una oferta. A més, el Fer, jo he treballat moltes vegades amb el Fer, som amics, crec que estàvem a casa a Vilopriu fent una paella i el van trucar i em va dir, m'han dit de fer aquesta peli, la farem junts. Bueno, molt bé, perquè no, que hi ha una cosa que el Fer que busca sempre en els equips, que és fer pinya a la família. És molt important, és molt difícil rodar. Jo no he dirigit així una cosa audiovisual, però quan el veig, ell té molta experiència com a ajudant de direcció. N'ha fet, no sé, moltíssimes pel·lícules amb directors molt importants de la història del cinema aquí, no? Però és la seva primera pel·li, llarg, el seu primer llargmetratge. Però és complicat, això, d'estar, dedicar pràcticament 3 anys ha estat amb això, no? Llavors jo havia de dir que sí, que vinga. De fet, et diré una cosa, i no ho he dit moltes vegades, jo, fins que no vam començar a rodar, jo no ho tenia, no m'ho creia. Jo sempre li feia una broma. A més, el guió ha passat per moltes versions, no? Són coses que el públic desconeix, no? Veus la peli i dius, mira, m'ha agradat, doncs... però la peli ha fet molts toms.
Clar.
Molts. Des de la primera versió, 1, 2, 3... I, clar, l'estar en contacte amb el Fer, jo he anat llegint la 1, la 2, la 3, i això és horrorós.
Sí, sí. I tu li feies clar, broma, home. Dius...
Home, clar, perquè a no ser que siguis productor executiu, que hi ha gent, actors així molt, molt potents que s'hi foten en la producció, no? És a dir, que poden decidir, que poden... Jo no, jo sóc un matau, que estic allà i puc donar consells, no? Però quan m'arribava la versió, la 1, la 2, la 3, jo dic, però Fer, jo faré aquest personatge, perquè no truques al Sergi López? I un dia li vaig dir, Sergi López, el Sergi que vaig fer la sèrie Revelejar amb ell, la del Pol Rodríguez,
sí.
Isaac i la Cuesta.
I tant, que ha passat per la Berlinale, també, eh? Estàs, últimament, tot el que toques va bé, eh?
Jo l'he vista, eh? He vist la sèrie, us dic una cosa. Jo no havia vist mai una sèrie feta aquí amb aquesta canya. És una cosa... És que la gent... És que et quedes de pasta de moniato. Estic molt content de participar en un personatge molt, molt curiós que faig aquí a Revelejar. És... Conec el Pol des de petits, el Can Lluís, i quan va començar la sèrie diu, no sé què faràs, però tu has d'estar en aquesta sèrie sobre el Raval, no? Doncs, bueno, li vaig dir al Sergi, et fotré un paper, però l'has de fer tu, eh? I el tio, què va? I fèiem aquesta conya, perquè era molt gros, i al final la versió que es va rodar, doncs, bueno, el personatge és molt important, és el que abans era un paper... Com es deia? Paper... Primer paper...
Sí.
Sí, no és... protagonista és l'Álvaro Cervantes, absolut, de la història. Però, clar, és que hi ha aquesta mena de viatge fins a arribar... Que no és spoiler perquè ja se sap, més hi ha el documental que ha vist tantíssima gent, i és boníssim,
sí.
El Balandrau Infern Glaçat, doncs que se salva. O sigui, el Josep Maria Vilà es va salvar. Llavors, aquest viatge, aquesta trena entre la vida i la mort i aquesta fe del Cisco de seguida, que el converteix en un personatge meravellós, amb una humanitat que és que dic, buah, quin regal, no? Quin regalàs per un actor.
I està molt bé que tu acabessis fent el Cisco, perquè el Sergi López, sí, tampoc li ha anat malament amb Cirat, vull dir que un bon any per tots i tothom content.
Sí, tothom. El Sergi és el millor, és meravellós.
Sí, també
és que està...
També és un amic del programa, que ens consta. Sí? Sí, ha passat algun cop per aquí i sempre ens diu coses ben boniques.
Jo l'adoro.
I tant. Em deies fa res que, a no ser que veig una cosa molt estranya, tu dius que sí els papers, però hi va haver una època que vas dir que no a tot, eh? Que vas dir, jo em dedico als meus fills.
Ah, jo sí. No, però més que tot al teatre. Mm-hmm. Això va ser, sí, m'ho van... Sí, és que jo ja tenia un fill que és actor també, el León, però van venir dos petits, no? I era fer teatre, complicat per mi, perquè ja era, ja tenia una edat i la meva companya, la Sara Espígol, ella no para de fer teatre i no podia ser, els dos no. I bé, vaig fer un pas al costat, com l'Artur, i em vaig quedar tan panxo. La veritat és que porto 7 anys sense fer teatre i bé, ara en tinc moltes ganes, ja de fer-ne i de tornar, però quan arribi una cosa que estigui, no sé, que estigui bé, que em vingui molt de gust, i que, perquè per mi el teatre és una droga, vull dir, és que jo, és aquest el perill, no?, que no es pot fer teatre com fas audiovisual, perquè l'audiovisual, he anat fent coses de sèries i pel·lis, però són coses molt, són puntuals. Balandreu van ser 6 setmanes de rodatge, i dius, uau, quina... I tota la preparació, jo la puc compaginar, com es diu aquesta paraula? Conciliar.
Sí, i tant.
No? Però quan faig teatre, jo broto. O sigui, és 24/7. I ja no et dic quan estic dirigint teatre, que és la meva passió, però no, ho vaig fer, no sé si l'última va ser... Em sembla que va ser Conillet, amb la Clara Segura, que va anar molt bé, al Lliure, i vam estar al Romea, vam estar de gira, dues temporades, però llavors ja va venir el petit, que té 6 anys, i aquesta és la meva gran obra, no? Però tornaré, sí, al teatre tornaré. I mentrestant he anat fent, doncs això, alguna sèrie, alguna pel·li, i molt content, molt feliç.
Que bé.
Va molt bé.
Sí. El teatre, quan dius que sí, és quan arriba una cosa que diguis, ostres, això no puc dir que no, o d'aquí un temps, quan els nens tinguin no sé quina edat?
No. Ara ja comencen... La mitjana ja... És, papa, sisplau, deixa'm.
Vés a fer teatre, ja, no, papa? Vés a fer teatre.
Exacte, ja està desitjant que jo... I el petit, no, amb el petit encara... Mira, estava jugant a la plaça ara amb el petit, no? Aquí, i visc en un poblet, i llavors m'agrada molt fer... Estar amb ell tot, per les tardes, i jugar, i fer el sopar, i això... I és que quan faig teatre, ja et dic, a part de que estàs en una altra dimensió, m'ho perdo, m'ho perdria. I no m'ho volia perdre, perquè si no he tingut fills ara... avi, com diu... amb edat d'avi. Doncs he volgut gaudir d'aquests anys, no? Però sí que tinc ganes, ja si entra un... Hi ha personatges meravellosos, no?
Clar.
Que estic molt, molt preparat per fer, no?, per enfrontar-me amb ells, no?, o també com a director, però potser com a director sí que m'esperaria una mica, perquè realment has d'estar molt, molt concentrat en això, en la teva feina. I és, em costa, no sé, tinc companys que segur que m'estan escoltant i diuen, no, doncs jo estic dirigint i tinc criatures. No dic que no, jo dic que en el meu cas, per la meva manera de pensar, de ser i de fer, sobretot, no em sé organitzar, no sé fer totes dues coses, i sóc molt feliç d'haver decidit aparcar durant uns anys al teatre, però tornarem.
Clar que sí, s'entén perfectament el que expliques i la motivació, vull dir que tothom que ens estigui escoltant, jo crec que és fins i tot per aplaudir-ho, però cadascú fa al final el que pot, el que vol, i la vida va com va. Però escolta, tu, a l'edat dels teus fills, bueno, en tens de diverses edats, però ja eres actor, ja actuaves o què?
Sí, actuar... Tota la vida he actuat.
I els hi veus el mateix a ells o què?
Doncs déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. El gran ja ho va demostrant, ja fa... no para de treballar. La mitjana també ja està fent teatre al poble i li agrada molt, sí, realment. I ja s'asseu al despatx amb mi i revisa els textos i això. A veure, papa, com ho diràs? I el petit, mira, avui hem estat assajant un drac.
Ah, sí?
I era un drac... Bé, sí, un drac, farà el drac de Sant Jordi. Diu, és el millor paper. Diu, parlo 7 vegades, papa.
Quina edat té el petit? Estava
enfadat a 6.
Però... És preciosa, sí, aquesta edat.
Sí, em va dir un dia, va conèixer l'Oriol Pla, que és un bitxo, i diu, papa, mira, jo ara ja tinc clar que no seré actriu ni actor com la mama, com tu, com tots, no? Diu, jo seré, com a molt, pallasso.
Oh, no està malament. No està malament com el... Perquè, clar, ell és molt pallasso, eh?
Bueno, és que van estar, quan es van conèixer, és com dos nens, no? I va ser que l'Oriol és també un altre bèstia.
I tu a aquesta edat, als 6, ja actuaves?
Jo tota la vida. Jo tinc un llibre que el dec tenir, ara estic a la biblioteca, que és Yvonne, princesa de Borgonya, de Vítor Gombrowicz, que el guardaré tota la vida, i a la pàgina, a l'última pàgina, hi ha una nota del meu professor uruguayo que li demanava al meu pare: senyor Martínez, ¿podría dejar a su hijo cada tarde que a las 6, cuando salga del colegio, vaya a buscar un bocadillo y me lo devuelve usted al teatro? I des dels 6 anys fent teatre al barri. Era una manera també, el meu pare em va dir, teatre el que vulguis, quan surts del col·le vens a buscar l'entrepà i cap al teatre. I cada tarda em vaig passar, a partir dels 6 anys, cada tarda al teatre, assajant, escoltant com els grans, com treballàvem, com... Jo, imagina't, amb 6 anys, però bueno, de mica en mica, sempre vinculat al teatre, però... Per això també aquesta relació amb el teatre tan apassionada, que amb els anys, després de, no sé quants, 50 anys, el trobo molt a faltar. Pensa que el primer any, quan vaig de plegar, diguéssim, no podia, més d'un any no podia anar al teatre, perquè m'agafava una, com una mena de, com una ansietat, saps això?
Sí, sí, sí.
I havia de sortir, em dic, hòstia, què em passa, no? Llavors vaig estar un parell d'anys i recordo un dia que va ser, jo crec que l'obra que em vaig reconciliar va ser el Tots eren fills meus, que va dirigir el David Selves,
sí.
Que em vaig fer un clic. O sigui, estava al llibre i de sobte estava patint, dic, perquè devia pensar el meu, no sé, allò, el meu jo intern devia pensar, què fas, Bortiu? Ets tonto, o sigui, has de fer teatre, has d'estar aquí, amb aquesta, amb la Emma, el Jordi, amb l'Edu Buch, amb tota una... amb la Gemma Martínez, una obra, un muntatge fantàstic. I llavors hi havia el León, el meu fill al costat, i vaig fer un clic, em vaig fotre a plorar, i crec que va ser el dia que em vaig reenganxar com a espectador normal, perquè m'ho passava fatal, eh? Era com... Ho has fet bé? Vols dir que no has de fer teatre? Per què? Perquè el teatre, no? Allò que en diuen del verí del teatre, és com un, com una droga, no? I ja necessitava aquesta... el públic, la preparació, tot el que hi ha, tot el ritual, no? I em va costar uns anys, no? Venia de fer el Mal Martínez, que vaig fer 3 anys del meu espectacle així d'aquests unipersonal, el Mal Martínez, Humor i Hòsties, que va anar molt bé, i va ser l'últim que vaig fer. Després, bueno, entremig vaig muntar una cosa amb el Josep Galindo, que era una cosa de Lorca, un recital, també, una cosa petita, així com de petit format, molt xulo, i ja està. I després, que vaig fer amb la Fundació del Teatre Lliure, vaig tornar amb el meu espectacle, amb el Martínez, i ho vaig plegar, no, o sigui, no és a paraula, tampoc. Vaig aparcar, no? Però, bueno, no és fàcil, eh?
No, són decisions a la vida molt complicades i que segurament no hi ha la 100% perfecta, però està molt bé que triessis el que et demanava el cor. Hem parlat des de Ken Loach a Fernando Trullols, dos dels directors que t'han donat personatges que han marcat la teva carrera, i segur que en vindran més. Hem passat una estona de ràdio molt bonica amb tu, de veritat, i això sí, els divendres aquestes entrevistes tenen una part de penyora que us fem treballar una mica més, que és, per una banda, no sé si has estat pendent de l'actualitat aquesta setmana, però hi ha alguna notícia
sempre
que t'hagi cridat l'atenció o què? O que t'hagi marcat o que trobis més important?
No, realment sempre estic pendent del que passa al món, no? Començant pel meu voltant, i estic absolutament per la vaga, no? Sobretot per mi seria... Perquè és que em toca molt de prop i crec que no han de baixar la guàrdia, hem de continuar lluitant i, si cal, continuar amb aquesta plantada tot el temps que calgui, fins que reaccioni el govern, els governs, no? I que vegin que el més important... I dic que la de mestres, com també inclouria la de la sanitat, de metges, no? Perquè són els pilars, no?, de la nostra societat. I molt indignat. com està. Tinc nens a l'escola, aquesta escola, entre cometes, inclusiva, que no ho és perquè no tenim recursos. Nosaltres al poble estem lluitant, tenim també, estem en plan molt activista també, perquè tenim a la nostra escola també tenim problemes amb el tema i estem per la labor, però necessitem recursos, si no, no ens en sortim. Hi ha aquestes ràtios impossibles, parlàvem amb professors que deien, és que no podem treballar així, i encara menys si a dintre d'aquesta quantitat de nanos que tenim a una aula hi ha nanos amb aquestes especificitats, que és meravellós. És brutal, però llavors què cal? Més recursos, més gent, més diners i, per favor, que els mestres que puguin cobrar una mica més decentment com passen a molts països, no? És que és tercermundista, no sé. Jo, a mi, això, el tema de l'educació, és que si no, no ens en sortirem.
Clar, és molt important.
És clau, molt, molt important.
Doncs avui hem obert l'informatiu amb aquesta notícia i mira, cap a les acaballes de la setmana la tornes a portar a primera plana. I si haguéssim de fer una recomanació, algun pla per aquest cap de setmana, què proposaries?
Mira, jo havia pensat dir una cosa que crec que està molt bé, que és la cap butaca buida, no?
Sí.
Em sembla que es diu així, no?
Sí, cap butaca
buida.
Bé. Sí,
però estava pensant i dic, aviam, això està bé, però encara, si, com ho vinculava amb el tema de l'educació, què us semblaria si la gent, si per realitzar una mica, doncs que féssim això, que vincléssim, no? Linquéssim el cap butaca buida, però que cadascú al cinema, al teatre, sobretot perquè el teatre pateix més que el cinema encara, doncs que el teatre del seu poble o el teatre de, saps, de la parròquia o del centre cívic, nosaltres tenim aquí al poble al centre, doncs és un teatre fantàstic, doncs començar per aquí. No cal baixar, que està molt bé també, baixar a Barcelona o fer l'excursió a Madrid per anar a veure aquell musical, aquella franquícia, però sempre amb aquesta ombra allargadíssima del capitalisme, no? De que vas a veure allò perquè s'hi ha d'anar, no? Doncs estic convençut que teniu, la gent que m'està escoltant, una oferta fantàstica de teatre familiar, de bolos, de les companyies que van voltant per tot el territori i que és el teatre, hauríem de començar per aquí, pel que tenim al costat de casa.
Doncs omplir...
I aquesta és la meva recomanació.
Doncs és una molt bona recomanació omplir les butaques que tingueu més a prop d'allà on viviu, que per cert és una cosa bonica que està passant també en Balandrau, i és que estan anant a cinemes de molts pobles, que és difícil que una pel·lícula feta aquí circuli per tantes poblacions. Marc Martínez, ha estat un plaer enorme, moltíssimes gràcies i que tinguis un bon cap de setmana.
Per mi també, Elias, que t'admiro molt i ha estat un honor.
L'honor és mutu. Gràcies. Una abraçada ben forta. Bona nit.
Salut. Bona nit.
Al Catalunya Nit ens esforcem molt cada dia per portar-vos les millors entrevistes. Hem tingut un gran actor i encara hi afegirem una gran actriu. Abans passem, però, per la rotativa. Avui amb el Raül Caballol. Raül, bona nit.
Bona nit, Manel.
Tens les portades ja aquí a Imprinsa o què, a la rotativa?
Sí, ja les tenim.
Per quin comencem? Va, per l'ara, què diuen?
Doncs comencem per l'ara, sí. Foto principal, mobilització massiva del docent per un nou acord. Diuen que gairebé la meitat dels mestres i professors catalans secunden la vaga. El titular, per això, el dediquen les mesures del govern espanyol pel tema de la guerra d'Iraq i diuen pla de xoc pels efectes de la guerra a Iran. Reducció dràstica de fins al 60% dels impostos relacionats amb la llum, la baixada de l'IVA, de la gasolina i el gasoil, que pot suposar fins a 30 cèntims per litre, o ajudes de subvencions per a la pagesia i el transport, o bo social per als col·lectius vulnerables. També destaquen en portada l'entrevista d'Albert Dalmau, conseller de la presidència, que diu, coincidim amb Esquerra Republicana, que el país necessita pressupostos. I un parell de coses que destaquen també és que Trump acusa l'OTAN de covarda entre cometes, i de ciència diuen com és el servei dels superancians. Un estudi analitza gent de 80 anys amb agilitat mental de 50.
Molt bé.
I l'edició del castellà del periòdico, similar a l'Ara, foto principal de professors i a Lluís Companys de Barcelona manifestant-se, diuen l'USTEC col·lapsa Barcelona. El titular, per això, és com l'Ara, pel tema de l'impacte de la guerra, diu el gobierno baja el IVA de l'energia i limita al 2% la subida de los alquileres. Pedro Sánchez calcula en 5.000 milions d'euros el coste de les medidas limitades a 3 mesos. També destaquen que Netanyahu reclama una ofensiva terrestre per acabar amb el règim de Teheran, que l'àrea de Barcelona té el doble de comerços que Nova York amb la mateixa extensió, i també comenten la mort de Chuck Norris. Diuen Chuck Norris, mito del cine de acció, muere a los 86 años.
Molt bé, doncs això són les portades del periòdico i l'Ara. Que acabi d'anar bé la nit de feina aquí la rotativa. Raül, bona nit.
Moltes gràcies, bona nit.
Tenim més portades aquí a la redacció. Marc Güell.
Sí, podem afegir La Vanguardia, que obre destacant que les rebaixes fiscals de gasolines i energia centren els ajuts per la guerra. La foto avui és per Donald Trump. Trump considera raonable retirar les bases d'Espanya. També en aquesta portada ens expliquen que la vaga a l'ensenyament públic va ser seguida pel 44% dels docents, amb una foto més petita. I també en aquesta portada destaquen l'inici de gira de Bad Giel acosta l'estiu en un Sant Jordi ple. I afegim també la portada del Punt Avui, també una foto d'aquesta protesta del sector de l'educació a les portes del Parlament, clam educatiu contra un acord coix.
Molt bé, moltes gràcies, Marc.
Bona nit.
Ens sembla molt important acabar bé els dies, començar-los bé també, però acabar-los bé és crucial i és el que ens disposem a fer ara. Tenim aquí un oient a primera fila avui que va complir un somni. Explica que treballava en un despatx quan va anar a Nova York a veure una amiga perquè es casava el seu fill. L'amiga li va proposar quedar-se un parell de dies més i ella va trucar al seu cap per comentar-li. El cap li va respondre alguna cosa així com si no vens aquí el dia que has de venir, no cal que tornis. I la nostra oient misteriosa va dir, saps què? Doncs no torno. I aquí va començar tot. Es va quedar a l'atur estudiant música i cant, explica que voltava sempre amunt i avall, i així, voltant, un dia va conèixer la cubana i va entrar al teatre ja per la porta gran. Porta l'orgull també de ser una de les Teresines, però la seva carrera artística va molt més enllà d'aquestes coses que estem dient, perquè són més de 40 anys damunt dels escenaris. Una vida de somni, o somni complert, com a mínim. Montplans, benvinguda al Catalunya Nit.
Hola, gràcies per convidar-me. Estic aquí encantada i una mica claparada, per tot... Sí. Clar, estàs... De cop i volta estàs a casa escoltant les notícies i tal, però sempre estàs com fent altres coses o no sé què. I el diari també és diferent, però de cop i volta ser aquí asseguda davant teu, que vas tirant, no? Vas llançant les notícies i van entrant aquí els periodistes i van dient coses i tal, i dius, mare meva, tot el que està passant, la feina que teniu vosaltres,
sí, sí, sí,
a recollir tot això i el bé que ho feu, eh?
És el que podem, sí, però mira, has estat a dintre. Estic... la maquinària. Si et digués, sí, sí, que has après avui escoltant el Catalunya Nit, seria la manera de fer ràdio? O què?
A veure, el que he après és que ja les guerres s'encadenen unes a les altres i sí, això és un no parar mai, anem pel pedregar, com a no ho aturi algú, no sé a qui s'ha de matar, sincerament, no vull generar més violència, però no sé si s'acabaria matant no uns quants, mare meva. Com estava parlant ara el Marc Martínez, no?, que també deia, per mi les vagues més importants són les de la pagesia, les de l'educació, les de la medicina. Són els tres que més m'interessen. No és que no m'interessi que tothom estigui bé i quan els taxistes fan vaga, quan els transportistes o quan els autobusos. Jo sempre penso que els autobusos, la vaga que haurien de fer és la de que la gent pugés sense cobrar, no? O sigui, que ells no cobressin, que això és el que generaria més... més terror. Exacte, reacció sí. ràpida.
A la però... Montplans, has vingut aquí amb feina, per això,
bueno,
d'una taula.
No,
has vingut
que...
amb què, amb un text de teatre?
Sí, bé, perquè estic estudiant ara, hem començat els assajos d'una obra de teatre que es diu El Firmament, que estrenem d'aquí un parell de mesos al Nacional. I el dematí assajo i a la tarda m'he trobat amb unes companyes per estudiar i per passar-nos text i tot això, i llavors he vingut cap aquí i, bueno... no parar.
De feina no te'n falta.
No. Creuem els dits. No, de moment no. No em retiren, de moment.
I tu no et vols retirar?
No. És que em sento amb energia, em sento amb ganes, em sento amb capacitat, també, que encara que ho dic amb la boca petita, això de la capacitat, perquè un mateix no té una capacitat de veure's, d'auto mirar-se, no? El mirall aquest és una mica difícil de tenir-lo. Sempre són els altres que t'han de dir, a veure, pensa que aquí potser ja no arribes.
No? Ja no t'hi veiem.
Ja no t'hi veiem, així. Però de moment no m'ho diu ningú, no. Ja, o sigui que aquí estic tirant i disfrutant, gaudint molt de la meva feina, gaudint molt de cada equip nou que em ve a la vida. Amb aquestes, aquí hi ha un equip de dones, perquè som moltes dones, som 13 actrius i un actor, però a més pràcticament tot l'equip és femení, el de l'escenografia, la música, la direcció, tot, no? I és un equip meravellós, de veritat, de dones de totes les edats, però bàsicament joves, amb un futur esplèndid, bueno, amb un present esplèndid.
Les estrelles del Firmament.
Les estrelles del Firmament, sí,
que
senyor.
Això ho podrem veure al maig al Teatre Nacional,
sí,
eh?
Al maig, sí, al Teatre Nacional.
Molt bé. Ara, parlant amb el Marc Martínez, deia... Ostres, jo tinc dos papers que em marquen molt, no? Aquest que ha fet ara Balandrau i Terra i Llibertat. Si et fes aquesta pregunta a tu, que n'has fet tants, amb quins papers et quedaries dels que has fet al llarg de la
teva
vida?
No sé mai què contestar. Me l'han fet, aquesta pregunta, eh? I jo sempre em passa que l'últim és el que m'està generant, com que em demana, m'exigeix tota l'atenció i tot l'esforç, doncs el que faig... Però no, he fet papers molt, molt bonics. Ara vas tenir l'altre dia aquí el
Narcís Comadira.
El Narcís Comadira, sí. Que ho hem comentat abans, sí. No? I amb el Narcís Comadira vaig fer l'Or de les Oliveres i era un paper meravellós. No sé, suposo també que és... que em demanen molt quan tinc coses meves, no? He fet la Xeslong, he fet el Sembla que rigui, he fet doncs, produccions pròpies, que, és clar, són personatges més treballats meus, no? I llavors també és important, no? També clar. Deixen rastre.
Sí, sí.
Però vaja, jo estic molt contenta del 99% de... Però tampoc et sabria dir aquest 1% quin és, eh?
Si l'hem oblidat, vol dir que no era tan desastrós.
No, o vull dir que potser no era d'una cosa concreta, però estic molt satisfeta de la carrera que he fet, de la carrera que porto, no? Amb la gent amb la que he treballat, amb les companyies, amb les obres que he fet. Molt, molt feliç.
Tu no pares de treballar, truquen molt, però si hi ha un moment que no hi ha trucades, tu et busques la feina,
clar,
produeixes coses.
Clar, em produeixo i em creo jo mateixa les obres, sempre envoltada de gent amb la que confio i amb la que normalment dic, ai, mira que vull fer això, i em diuen, va, jo t'ajudo, i ai, sí, va, fem-ho, i llavors ens engresquem, no? M'ha passat pràcticament amb totes.
Per exemple, poesia, dissabte és el Dia Mundial de la Poesia.
Exacte.
No voldries pas llegir-nos alguna cosa, recitar-nos alguna cosa?
Bueno, no sé, en tinc de llargues, de curtes, vaig fer un espectacle amb una ballarina, la Mireia Font, que és un recital de poesia dramatitzada, i és molt, molt bonica, no sé, jo què sé.
Fem-ne una de curteta, va.
Una de curta?
Sí.
Doncs mira, tenint en compte aquest cansament que portes, que ara que em llevo cada dia a les 7 del matí i a l'hora que estic i estic aquí.
Exacte.
I tal...
Sí, és un miracle que estiguem parlant a aquesta hora.
Hi ha una poesia que crec que és divertida, de la Margarida Ballester, que diu, em moriré en diumenge i així evitaré el dilluns de treballar. serà un diumenge esplèndid. Començaré la setmana no fent res.
Oh, que bé. Està ben bé.
És un... Dic, bueno, moro, però és que, per favor. Hi ha una frase que dic aquí.
Triar bé el dia per morir-se ho trobo important.
Hi ha una frase aquí al firmament que dic també, que és molt graciosa, que és una dona que ha tingut 21 fills i imagina't la vida que ha tingut, no? I diu, una vegada vaig tenir la verola, vaig estar a punt de morir, però va ser un descans.
Sí. Home,
que
sí.
Hi ha un moment en què dius... Bueno,
sí, mira,
si pot
ara...
ser a punt de morir, no cal morir. Però si estàs allò una mica malalta i diu, no, descansa, allò que et diu no, tranquil·la, no facis res, descansa.
Sí, sí, i tant, i tant.
I et pots estar sense complexa de culpabilitat.
I tant.
No? Sense fer res.
M'ha cridat molt l'atenció això que tu estaves a Nova York i vas dir allargo un parell de dies i que sigui el que no vulgui, perquè de vegades, que sigui el que Déu vulgui, perquè de vegades petits gestos que no saps cap on et portaran et poden realment canviar la vida.
És la vida, no saps, però a més és el misteri. Jo crec que aquest és el misteri de la vida, no? Saber que si vas per una acera no et trobes a ningú i vas per l'altra acera i justament et trobes amb aquella persona que et fa el dia, no? Que, o que la millor et diu alguna cosa que a tu et canvia el dia. O sigui, la teva vida sempre està marcada per segons. Segons, decideixes anar per un cantó o per l'altre, decideixes dir sí o no, decideixes mirar o no mirar, i d'això et va... I llavors jo sempre dic, la vida que tens, si t'agrada, és gràcies a qualsevol d'aquests segons aquestes petites decisions que has pres al llarg de la teva vida, no? I que t'han portat aquí, i si haguessis fet una altra cosa, no series aquí. No sabem si estaríem millor o pitjor, però aquí no hi seríem.
I en el teu cas, la porta d'entrada al teatre va ser per la cubana.
Sí, va ser per la cubana, sí, sí. Va ser una casualitat total de que li agradés en el Jordi Milán quan em va conèixer i d'apostar per mi, i sí, sí. I pensava que només hi estaria 3 mesos, i vaig estar 9 anys, i pensava que no tornaria a fer teatre, i he estat 30 anys més, o sigui que fent teatre. Perquè després de la cubana hi va haver de Goll de Gom, i després ja vaig començar, doncs, a... treballant en Focus, i després ja va venir Nacional, conèixer diferents directors que van apostar per mi, que els hi vaig agradar i que em van cridar, i aquí estic encara.
I aquí estàs encara, 40 sí. anys després, i que sigui molt més. I aquelles coses de la vida, que sempre es poden fer coses diferents, avui has estat a dintre la maquinària d'un programa de ràdio.
A mi, ràdio per mi també és una assignatura pendent, eh?
Doncs mira que tens una veu com per...
Sí o què?
I tant,
mira
per dedicar-nos-hi.
Doncs ja m'agradaria.
Ja et farem alguna proposta, ja. Que et veig fent aquí un programa de música o de mil coses, perquè ha cantat, durant el programa aquí ha cantat coses, ella. Aquí tenim un ritual, que és que... acabem el dia sempre, perquè, clar, tenim la responsabilitat de tancar el dia. I el tanquem sempre amb una cançó que de dilluns a divendres és la mateixa, la d'aquesta setmana fa així.
He mirat amunt, no he vist una vela, però tu m'havies promès una lluna plena. He marxat de nit, però ningú m'espera.
I de nit, amb lluna plena o lluna com la tinguem, tornarem aquí a fer les notícies sota la llum de la lluna. Serà dilluns a les 10 de la nit, acompanyats d'un gran equip, per exemple, Luis Ángel Alonso, controlant tots els sons. L'Eli Espuny fent una producció imparable. El criteri Fifi del Marc Güell. A la redacció, la Lídia Oriols, buscant oients misteriosos allà on calgui. El Marc Presseguer, sempre a punt per donar un cop de mà, i tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. Dilluns hi tornarem, i com sempre, quan ens acostem al fil de la mitjanit, cedirem l'última paraula, perquè nosaltres no som d'aquells que els agrada tenir sempre l'última paraula. I avui, amb el luxe, que us dirà bona nit, la Montplans.
Jo voldria només dir que siguéssim bones persones, que estimem molt, que fem tot el que puguem en el que ens allarga el braç. Si volem evitar guerres, només sent bona gent amb la gent que tenim al nostre voltant, ja hi hauríem molt guanyat si tothom fes així. I amb l'esperança de que algun dia manin les dones, que potser les dones no enviaran els fills a la guerra.
Porta la mar, mor allà on es troben les aigües, però no fa més dolça la serp.